més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. Dia 12 de setembre, estrenem setmana amb la primera ja al sac. El Sabadell ja té 4 punts al Sarró després del triomf d'ahir per 1-0 contra un Cornellà que, la veritat, no té massa bona pinta, com a mínim si agafem com a mostra el que ahir vam veure a la nova Creu Alta. Tot i així, igual que el dia de la Morevieta, l'equip de Gonzalo Riutort també va tenir el seu moment i va tenir opcions per empatar. Però ahir, a diferència de la jornada inaugural, els de Gabri sí que van arrodonir la victòria, deixant per primer cop aquesta temporada la porteria zero. Un cop més, llums i ombres en aquest segon partit de la temporada al Temple. Com en el primer, més lectures positives que negatives, la veritat. Bona imatge, domini de la pilota i ocasions, però el fantasma del dia de l'Amore va sobrevolar la nova Creu Alta en algun moment, entrada ja a la segona meitat. Li falta agafar més encara les regnes del partit a l'equip, dominar-lo, sobretot quan el marcador és curt i no s'ha pogut rematar la feina. Dit això, ahir hi va haver una revolució a l'11, només 3 dels titulars a Castàlia seguien a la foto inicial, 8 de 10 jugadors de camp eren nous i la cosa, la veritat, va rutllar, va funcionar. Veurem si serà una constant amb Gabri, això de veure tants canvis d'un partit a l'altre. I pel final de l'editorial he deixat el nom propi del dia, Sergi García. Sabíem el plus que li aportaria a l'equip si venia. Ha vingut i gairebé podríem parlar d'allò d'arribar i moldre. Primer partit com a arlequinat a la nova Creu Alta i primer gol. Golàs per obrir la llauna, per aconseguir el primer triomf de la temporada. I també, per què no dir-ho, per respondre al que li demanava Gabri, el de Sallent. Li demanava més àrea, més gol, i el sabadellenc de moment respon amb la seva primera diana de la temporada. De seguida el tenim aquí, en directe a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
L'encarregat d'obrir les portes de l'Hotel Suís, un dia més des de les vies de so, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Sobretot en el món del tennis, que Carlos Alcaraz s'ha convertit als seus 19 anys en el tenista més jove de tota la història, que se situa al número 1 del rànquing mundial ATP. El murcià ha guanyat aquesta matinada el seu primer Grand Slam, el US Open, tombant a la final a Nova York el noruec Casper Ruud en 4 sets. A més, l'agenda del dia en futbol masculí, avui un partit de primera, Almeria-Osasuna, i un de segona, Eibar-Granada, els dos a les 9. I les àrbitres, per cert, compareixen a hores d'ara exposant els motius de l'aturada indefinida de la seva activitat, que ha fet que aquest cap de setmana, per exemple, no hi hagués futbol femení. I aquí a casa nostra...
Avui visitant l'Hotel Suís...
Tindrem de seguida Sergi García, el golejador ahir al Centre d'Esports en directe a la sintonia de l'Hotel Suís. A més, el millor del discurs de Gabri ahir, després de la victòria contra qui era fins l'any passat la bèstia negra del Sabadell, la Unió Esportiva Cornellà. I a més de tot això, tindrem Sabadell juvenil, la ressaca d'una doble medalla a l'europeu de Split de waterpolo, o també Iker Pajares tornant a les pistes d'esquash després de 4 mesos lesionat.
L'actualitat de la Primera Federació.
El Sabadell és 12è dins d'una llarga llista d'equips empatats a 4 punts, que va des del 6è classificat, la U de Logroñés, fins al 13è, l'Eldense. L'equip de Gabri és un punt per sobre del descens ara i 2 per sota del play-off. Si fem ronda d'exarlequinats, Ever Pena va fer el gol de la victòria del Racing Ferrol a l'altre grup, a San Fernando. Caixe, el grup del Sabadell, va fer l'1-1 definitiu de l'Atlètic Balears contra el Castellón. Aleix Coc va ser expulsat en la victòria del Fuenlabrada contra el Ceuta d'Adric Cuevas, i el Linares de Miguel de Ita, director esportiu dels andalusos, és tercer després d'un triomf agònic. Amb un de menys, el Sanse va empatar Linarejos en el minut 95 i Hugo Díaz va fer el definitiu 2-1 un minut més tard, al 96.
La notícia curiosa.
Ahir a l'Eurobàsquet, Polònia 94, Ucraïna 86, Finlàndia 94, Croàcia 86, Itàlia 94, Sèrbia 86 i Grècia 94, Txèquia 88, per una última cistella del txec Krejci, que va impedir que els 4 partits del dia a l'europeu acabessin amb idèntic marcador. Serà difícil de repetir.
De quin partit no estarem pendents?
A les 7 del vespre, a la Lliga Sueca del Kalmar Häcken.
I a les xarxes socials.
L'exdirectiu del Sabadell, José Manzanera, ara mateix a la Cultural Leonesa, de ruta per l'Argentina veient futbol. En les últimes hores ha penjat, per exemple, imatges als estadis de Chacarita, de Banfield o a la Bombonera, al camp de Boca Juniors, veient diferents partits.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, Moja El Yagoubi, d'una banda, i de l'altra un jugador ara mateix de primera divisió, encara que soni estrany a més d'un, Gorka Guruceta.
L'enquesta.
I acabem preguntant qui va ser el millor. Ahir, del Sabadell, un Cornellà 0. La cosa, la veritat, està bastant oberta i teniu temps fins les dues per votar. Com sempre, no oblideu l'etiqueta al hashtag MVP946 a Twitter dient qui va ser per vosaltres el millor arlequinat en aquesta primera victòria de la temporada.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Joan des de l'esquerra, Sergi García agafat per Pere Martínez, intenta progressar, fa bon retall, encara Sergi García prova el xut. Gol, 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 de Sergi García, que se l'ha inventat tot sol.
10 minuts clavats per sobre de la una. Sergi García, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Què et passa pel cap escoltant això, revivint el gol d'ahir?
Bueno, la veritat que va ser molt bonic. Crec que vaig tenir diverses ocasions i bueno, al final pues, es va donar i era un lloc molt especial per mi i un moment especial també.
És que clar, estrena com a arlequinat a la Nova Creu Alta, havia jugat com a rival però no de local, primera victòria de la temporada, gol teu, l'únic del partit. Vas trobar falta alguna cosa ahir o era el guió somiat?
No, la veritat que era el somiat, la veritat que pues, molt content per l'equip sobretot, perquè ens dona molta tranquil·litat també, que necessitàvem sumar de 3 i content per el gol per poder jugar a l'equip.
De fet, ja ho havies provat a Castàlia des de lluny. Ahir també en un xut que et van taponar la primera meitat. Tenim un bon obrellaunes, amb aquests xuts de mitjana distància que tens.
Bueno, intento. Sé que tinc algunes ocasions sempre a cada partit. Crec que aquest tir, pues, tinc diversos, dos, tres per partit, o a vegades me'l tapen o tal, però quan va cap a dins, pues la veritat que és molt bon.
Important en aquest sentit també el jugar a cama canviada, no? El poder orientar-te cap a l'interior i tenir colpeig.
Sí, la veritat que és un recurs, no? El sortir cap a dins i el poder provar aquí i buscar amb facilitat aquest tir al pallar.
Se n'ha parlat ja de sobres. El teu sostre golejador com a sènior diria que és el del filial de l'Alavés amb dos gols. L'any passat un amb l'Albacete per guanyar el partit també a Valdebebas contra el Real Madrid-Castilla. Gabri et va demanar més gol, més presència dins de l'àrea. Com va anar aquella conversa?
Sí, quan vaig fitxar doncs, vam parlar i em va comentar que volia que sigués més agressiu de cara a porta, d'intentar-ho més, d'entrar més a l'àrea, de trepitjar més àrea i al final es fan els gols, no? Estan dins de l'àrea, tenim més ocasions i ser més agressiu, sobretot a dalt.
I n'heu tornat a parlar? Ho dic perquè públicament sí, perquè se us ha preguntat de manera diferent, per dues vies diferents, tant el míster com a tu, però avui a l'entrenament, ahir postpartit, hi ha hagut conversa sobre això o no?
Sí, em va felicitar pel gol i sabíem que, bueno, que les tindria, que tindria la possibilitat de fer gol i ja et dic, amb la confiança que em dona el míster, que em diu que ho intenti i que provi, pues, al final és més fàcil.
Per si algú va perdut i diu Sergi García, sabadellenc, que hi va marcar, no el tinc del tot ubicat. Evidentment és el fill de Jaume García, exjugador del Sabadell també en el seu dia. El teu pare, Sergi, en va fer dos també, amb la samarreta arlequinada, els dos a casa, a la Nova Creu Alta, fa just 20 anys, i els dos per guanyar el partit també, 1-0 contra el Gavà i 3-2 contra l'Hèrcules. Per tant, sembla que vingui de tradició familiar. Heu comentat alguna cosa o no des del gol d'ahir amb el teu pare?
Sí, la veritat que molt content els dos també, perquè com et he dit abans, és un joc especial, la Nova Creu Alta sempre ha sigut important per la família tal, i llavors, pues, bueno, molt content els dos i bueno, és una casualitat que sigui per guanyar els partits, però bueno, esperem que segueixin així.
Doncs la veritat és que en aquest sentit és el millor consell que pots tenir és algú que coneix la casa des de dins, que és de la ciutat, que és el teu pare, que ha estat a primera divisió. O sigui que suposo que això a l'hora de poder tenir allò algú al teu entorn que t'ajudi deu pesar molt la seva figura, no?
Sí, la veritat que és una sort tenir un pare que ha jugat, que sap el que sent dins del camp, que ja ha viscut moltes situacions d'aquestes i clar, llavors et pot ajudar, et pot donar consells perquè ho ha viscut, no? I llavors, pues és un gran apoyo en això.
No desconnectis, Sergi. Jaume García, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Aquí en directe parlant amb el teu fill, cada cop que un García marca la nova Creu Alta, dèiem amb el Sergi, victòria segura del Sabadell.
Bueno, no ho sé, però l'important és que sí, que hagin gols i que serveixi per algo.
Com vas veure el gol d'ahir i el partit en general del Sergi en aquesta estrena seva com a arlequinat a casa?
Bueno, penso que encara li falta rodatge, però per ser el primer partit, sense conèixer els companys, crec que ho va provar amb bona nota. Penso que va estar, a mesura que passaven els minuts, es trobava millor i penso que al final va fer un bon partit.
Hi ha bon relleu, per això, a la nissaga familiar, Jaume?
Bueno, suposo que sí, encara li queda molt, és molt jove i això penso que serà millor que el pare.
El Gabri, ara ho comentàvem aquí en directe, li demanava més gol. Tu com ho veus? Tu que el coneixes de tota la seva trajectòria, aquest passet endavant en forma de destapar-se fins i tot com a golejador.
Home, no soc un gran golejador, però sí que és cert de que té recursos per fer-ho. I li hem d'exigir el que vegi més porta. I, bueno, és qüestió de temps i que ell s'ho vagi creient. I tots pensem de que farà gols, la veritat.
No marxi, Jaume, us deixo els dos aquí amb el micro obert. Sergi i Jaume, expliqueu-me com va anar l'estiu, perquè un cop, Sergi, saps que no podràs quedar-te allà al Albacete, tot i haver jugat fins i tot un partit a segona A, m'asseguren que per tu venir a Sabadell era una prioritat en aquell moment, no?
Sí, la veritat que sí, quan va haver la possibilitat de vindre a Sabadell, pues, tira molt el bany a casa, a la ciutat, i va ser molt fàcil prendre la decisió.
Havia jugat al mercantil, recordo perfectament el teu pas, sobretot pel juvenil, però tenies potser aquesta espina de jugar també de local a la nova Creu Alta o no?
Sí, la veritat que sí, havia jugat dos cops ja, però bueno, és diferent també quan jugues de local i com et dic, volia vindre a la ciutat, volia estar aquí amb la família i sobretot en un club que sempre he estimat tant.
La Nucía i Albacete, si no recordo malament, no? Com a visitant?
Sí, sí.
I el pare, el Jaume, com ha viscut aquestes últimes setmanes amb el fill Albacete? Alguna pressió hi va haver, Jaume, perquè vingués aquí a casa a Sabadell o no?
Bueno, la veritat, això ja ho hem comentat. La idea era quedar-se a jugar a segona A, que era la seva il·lusió. Però una vegada vas donar el cas, doncs la veritat que el Sabadell va ser una de les seves prioritats. Per tot, perquè li feia il·lusió jugar a la seva ciutat i per la possibilitat de la família, per tot. Reuneix tots els requisits perquè ell pugui estar a gust i pugui fer un bon futbol.
És que, de fet, tu, Jaume, jugues al Sabadell del 2000 al 2004, el Sergi és nascut al 99, per tant, el primer record futbolístic, Jaume, Sergi, potser és a la nova Creu Alta, no?
Doncs jo tinc fotos quan era molt petitó, la veritat.
Te les demanarem, segur.
Sí, les tinc, ja les veurem.
Sergi, no fa vergonya, no? Les podem demanar, no?
No.
Va estar 4 anys el teu pare vestint la samarreta arlequinada, de moment tu vens en forma de sessió, però no t'importaria, o sí, estar-te aquí, per exemple, una bona temporadeta, uns anyets com el teu pare?
Bueno, ja veurem, de moment tinc contracte amb Albacete, estic aquí... S'ha dit, estic molt content d'estar aquí i bueno, el que passi el futur ja veurem.
Doncs vinga, va, centrem-nos en el present, sobretot aquest any, primera victòria, 4 punts, una mitjana. Sergi, dona tranquil·litat una mica, no?, el triomf d'ahir contra el Cornellà.
Sí, la veritat que sí, com he dit abans, pues, ens dona molta tranquil·litat, teníem que sumar 3 i a sobre fer-ho a casa, no?, que és un plus de la nostra gent. I ara pues, anar al coll amb intenció de sumar 3 també i a veure què passa el diumenge.
El canvi d'ahir, per cert, Sergi, alguna molèstia o et trobaves... No sé si vas tenir algun cop.
Bueno, vaig tenir un cop a la primera part, però després vaig poder seguir bé i, bueno, al final estic bé.
Del que has vist fins ara, Jaume, fa pinta que gaudirem, d'un joc propositiu, valent, de l'equip de Gabri.
Bueno, és un equip jove, hem de tenir una mica de paciència, perquè el ser un equip jove requereix temps. Però, bueno, es van veure coses bones, sobretot molta il·lusió, i penso que hem de donar una mica d'espai.
Acabo pensant en el futur, Sergi, al COI, deies ara, no?, que toca ara el Collao, veient que ets el més alt de la classe, el més alt de la plantilla per alçada, jugant bé d'esquenes en el cos a cos i més en aquell camp tal com proposa els partits a l'Alcoyano, suposo que és d'aquelles setmanes que un pensa, home, segur que seré protagonista allà, no?
Bueno, a veure, primer toca decidir el míster i després, bueno, si em toca sortir, pues intentar-ho fer el millor possible. Sé que és un camp que és complicat, que és físic, que no et deixa proposar molt i bueno, ara toca que el míster ens digui el pla de partit i tot això, i a veure si podem fer un gran partit allà.
Doncs tant de bo que sí. Sergi García, enhorabona per aquest primer gol i que en siguin molts més. Una abraçada.
Gràcies, moltes gràcies.
I Jaume, t'aguanto un minut més perquè ahir complíem 800 partits narrats a Ràdio Sabadell pel Sergi Garcés, que per cert el tenim aquí. Sergi, què tal, com estàs?
Ah.
Ara sí, Sergi, com estàs?
Bona tarda.
Les disculpes també, que aquí ha anat una mica atropellat jo. Pensava ahir en fer-li alguna sorpresa a Jaume aquí al Sergi, de trucar, no sé, algun bon amic d'aquella primera plantilla de fa 20 anys, com el Miguel Amantegui, que ja el vam trucar ara fa uns anys amb els 700 partits, i per tant, pensant, vaig dir, home, si tenim el Jaume, estem parlant de Sergi Garcia, era integrant d'aquell equip, doncs que sigui el Jaume també qui em comenti una miqueta aquella primera retransmissió del Sergi, sobretot aquella temporada. Va ser el primer partit un 3-1 a Reus, que marca Jordi Tarrés i després ens remunten a la segona meitat. 8 jornades amb Pere Valentí Mora aquell any, després la resta amb Robert Alvira, i a l'equip Arturo, Hamut, Gení, Socias, Alberdi, Orife, Montaba, Xavi Muñoz, Cuyami, Sala o el mateix Jaume. Per tant, no sé si recordes aquell any, Jaume García, aquell Sabadell que va tenir un inici una mica irregular, i en general aquella temporada 20... No, anava a dir 22, no. 02-03, 2002-2003, com la recordes?
Bueno, temporades... La veritat, jo el pas del Sabadell recordo unes temporades complicades, el que era el club. Però bueno, ho vam salvar com vam poder i ho recordo bé, recordo un bon ambient, ho vam disfrutar, però vam patir una mica, la veritat.
Sí, jo estava pensant que la temporada que començo a narrar, que és aquesta 2002-2003, encara va ser, diu el Jaume, que els temps eren convulsos, però Jaume, jo crec que veníem encara d'un any més complicat, que és quan aquí un servidor a terra, Sabadell...
A peu de cap, no encara?
Sí, no, amb Miquel Arroyos encara president, i crec que de les primeres setmanes que jo corria per aquesta casa, els capitans, que si el Jaume no em diu el contrari, eren el Motoret, ell i el Genís García, o com a mínim eren, signaven fins i tot per aquell llavors... comunicats, explicant la situació complicada que vivien en la plantilla, l'equip que es va salvar gairebé a l'última jornada a la Romareda, in extremis, amb Pere Valentí Mora a la banqueta. Bé, és que...
Canvia la presidència en aquell moment.
Sí, ha canviat el panorama. A bé, és cert que hem passat de tot una mica en aquests anys, però, com diu el Jaume, van ser anys no gaire fàcils, on pràcticament estàvem més pendents a vegades del que passava fora que no pas del que passava dins del terreny de joc, que al cap i a la fi és el que ens hauria d'haver preocupat sempre.
Els gols del Jaume no els recordes haver narrat, no? O sí?
No, recordo.
És que ets molt poc de recordar aquestes coses, eh?
No, és que tinc molt mala memòria. I ho sento pel Sergi, perquè d'aquí uns anys algú em preguntarà i diré...
El gol del dia 800,
no,
tampoc.
No el recordo, tampoc. Tinc molt mala memòria. Que em perdonin tots, en aquest cas el Jaume, que és amb el que estem, però hauria de tornar a veure el gol i llavors segurament, i no poso la mà al foc per mi, segurament llavors em vindria al cap la història.
Jaume, 1-0 contra el Gavà, 3-2 contra l'Hèrcules. Tu sí que el recordes, els gols a la Nova Creu Alta, o no?
El de l'Hèrcules sí que el recordo. El primer, el del Gavà, no me'n recordo.
Doncs
i el tinc gravat, que se'l passaré també.
Doncs mira, després quan acabi el programa et faig una trucada i m'envies fotos i vídeos, etc.
Vale.
Jaume García, una abraçada enorme.
Doncs vinga, moltes gràcies.
Adéu, Jaume.
Per cert, que ja que parlàvem de primeres narracions, etc., la primera victòria narrada pel Sergi va ser un 3-2 contra l'Espanyol B. Va marcar Juvenal Etxogo, que ahir el teníem com a comentarista, i que després del partit, comentant una mica la jugada, ens deia això també.
He vingut a la Nova Creu Alta com a visitant, diria que en 3 ocasions, crec recordar, i les recordo perfectament les 3. Llavors, bueno, vaig marcar amb l'Espanyol B i vaig marcar amb el Castellón també. Sí, quasi sempre que he vingut a la Creu Alta com a visitant he marcat gol.
Sí, de xiulades me n'he endut de visitant i com a local, però això forma part de l'espectacle. La gent ha de poder venir aquí i xiular si no està contenta, perquè al final, si li treus això a l'afició, ja no queda res.
Ahir no hi va haver xiulets, per això, Sergi. Ahir bé.
Bueno, se'ls van dur algun exjugador per moments, sí, però sí, no per jove, no. Per jove ahir eren tot abraçades i reconeixements.
Doncs el Sergi Garcés, que acaba de fer 800 narracions, a les 1000 arribarem ja, no? Suposo que és el que et diu tothom, no? Ara ja sí, que arriba fins aquí.
Sí, sí, ara ja és l'objectiu, fins i tot per mi, que sóc molt poc d'aquestes coses, i ho dic sense falsa modèstia.
Home, el número 1000 sí que el recordarà,
per això,
suposo.
Per això et dic que ara ha arribat un punt que si em preguntes pel partit 600 no me'n recordaré, del 400 tampoc me'n recordaré, però ara ja l'objectiu no en tinc cap altre gairebé que poder dir algun dia que s'han arribat a 1000. Després ja veurem.
I que ja amb això remato, eh? Sé que vas fatal de memòria, necessitaríem aquí al costat del Miguel Ángel Rodríguez, que a part de delegat és l'estadístic del Sabadell i que té controlades totes les dades, però tu recordes algun altre cas d'un pare i un fill amb la samarreta del Sabadell que tu hagis narrat gols dels dos?
No recordo pares i fills que hagin vestit la samarreta dels anys, mira que et dic, eh?
El Monte com a sí, molt, però els no. Garzón no t'enganxen a tu, evidentment.
No, perquè a Piti jo tampoc, pare, tampoc l'he arribat a narrar, per tant...
No, com a rival, sí, clar. Sí, el dia de l'Hércules que deia Jaume sí, que havia marcat, ell jugava,
això
però...
Això sí, però vull dir, encara que marqués ara ja. Pere Júnior, Pere Fill,
sí, sí.
No podria dir aquest cas que estàvem explicant avui del Jaume i del Sergi.
Doncs el que dèiem, que mira, que volíem saludar el Miguel Amantegui de més, però hem dit, mira, al final...
Algun dia, quan algun dels fills del Genís García per exemple, o del Roger arribant al primer equip.
Sí, ja... però del Roger no has narrat cap gol, tampoc.
No, és
clar,
veritat.
Com a segon entrenador, sí, però...
No, del Genís sí que...
Hem de focalitzar...
Genís és el nostre objectiu a partir d'ara, ell i els seus fills.
És bon oient, però per si de cas li enviarem també això, que no es noti la pressió a la casa, eh? Així, abans d'arribar, ja estem aquí punxant. En fi, va, anem a parlar una mica també del partit d'ahir.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch... Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Bon Sabadell, avui s'ha vist un equip amb personalitat, volent tenir la possessió de la pilota, volent tenir el control del joc. Una primera part on ha sigut pràcticament un monòleg del Sabadell. Sí que ha faltat en els últims metres potser una mica més de claretat en aquesta última passada, en aquest últim control per convertir una jugada d'atac en una jugada d'ocasió clara de gol. Però en qualsevol cas el Sabadell ha continuat a la segona part amb la mateixa línia. S'ha trobat un gol just sortir del descans i el més important és que s'ha pogut manegar el partit i continuar amb aquesta identitat per poder fer que els minuts passessin i fer pues, aquest gol de Sergi pues, que valgui els 3 punts que són molt importants de cara a aquest inici de campionat, veure tant punts al casiller, i crec que això pues, per la confiança i per la moral de l'equip pues, serà molt, molt important.
4 minuts per arribar a l'equador del programa d'avui, per arribar a 2:15. Això és el que podeu trobar, entre d'altres coses, a l'anàlisi postpartit que pengem cada setmana, cada jornada, @RadioSabadell a Twitter i també a Instagram. Ahir era Juvenal Itxogo Uono, l'analista del Sabadell en joc, que ens deixava aquesta reflexió, aquest resum del partit. Un bon partit, Sergi, contra el Cornellà, 1-0. Hem passat a ser l'autèntica bèstia negra del Sabadell amb 9 partits seguits sense guanyar a l'equip del Baix Llobregat, encadenar ara 3 victòries consecutives arlequinades, les dues de l'any passat i aquest 1-0, però que a mi em va recordar massa el partit contra la Morevieta. Afortunadament no, van volar 2 punts a última hora, però algunes sensacions de dominar però no tenir del tot controlat el partit, a mi em va venir un flashback que l'oloreta que feia la segona meitat ja amb l'1-0 era de calla, que encara ens tornarà a passar el mateix.
Sí, fins i tot en quant a la proposta del propi Cornellà respecte a la Morevieta que havíem vist a la primera jornada, és a dir, equips que venen a estar ben ordenats, a estar ben plantats i a intentar que el Sabadell sigui el que arrisqui en la proposta, sabent que l'equip de Gabri ja de per si té aquesta genètica, aquest ADN en el qual vol ser el dominador del partit, però esperant la seva oportunitat. I com dius, el fet que el Sabadell s'avancés en el marcador, tingués ocasions fins i tot per haver tingut un final de partit molt més plàcid, com ja havia passat contra el conjunt basc a la primera jornada, i que el partit no acabés de tancar-se, va recordar, com dius, per molts moments el que havia passat en aquesta jornada inaugural, i fins i tot que aquell fantasma de veure volar punts en el tram final tornés a sobrevolar, perquè les coses com són, el Cornellà va poder arribar a tenir aquestes oportunitats, va gaudir d'aquestes oportunitats, per sort, entre el gol anul·lat a Ruben Henry, d'aquella manera, i no ho direm massa alt.
És que la repetició no es veu massa bé, però
el que sembla intuir-se és que no hi ha fora de joc.
Jo m'arriscaria a dir que no hi ha fora de joc, com a mínim la sensació que dona, però bé.
També et dic que és una jugada molt ràpida, la passada de Fullana, i que hi ha un company que sí que està en fora de joc i pot despistar...
Pot despistar l'assistència.
No dic que sigui fora de joc, dic que pot despistar-lo.
Entre això, el gol mal anul·lat, també direm a la primera zona de l'Hombre Vieta, de moment no ens queixarem
com
massa.
Com ens escolti algú, ja veuràs.
En aquest capítol no ens queixarem gaire, però bé, com diem, un partit, sí, estan d'acord amb tu, que va recordar per moments el de l'Hombre Vieta.
Està d'acord el Sergi, també ahir en roda de premsa Gabri García, l'entrenador.
Amb l'arribada del gol, a vegades, dius, no, hem de marcar ràpid, i això a vegades et fa tenir aquella angoixa, no? Ens ha passat una mica com a Morevieta, marquem el gol, tenim dos o tres ocasions en les que jo crec bones, per, bueno, almenys igual haver marcat un gol més, i després, doncs, bueno, l'equip contrari també, bueno, aposta més, ha d'anar per l'empat, nosaltres ens agafa una mica la por aquella, no?, a no perdre, o a que ens empatin, i bueno, al final acabem en alguna jugada pues, que ens rematen a centres laterals. Al final ha sigut quasi bé les úniques possibilitats que han arribat.
Però hi van ser.
Hi van ser.
I el problema rau, primer, en no rematar la feina, evidentment, i després en aquells minuts de, no sé si dir-li descontrol, però de permetre al rival, que el tenies molt sotmès, tornar al partit, tenir vida.
Sí, li dones aquest puntet d'embogir el partit, el Correa ja es trobava còmode en aquesta situació i el Sabadell, fins que no va tornar a poder tranquil·litzar un altre cop el ritme dels tempos de l'enfrontament, com dius, va haver-hi minuts una miqueta de dubte i de massa estar el partit obert perquè passés qualsevol cosa. Per sort, com diem, aquesta vegada no va ser, però sí que entoma en aquest cas Gabri García aquests deures, feina encara per solucionar i per fer, que és el que ara mateix seria un dels, anem a dir-ho així, un dels contres, dels pros i contres, doncs un dels contres que encara té el seu Sabadell 2022-2023.
És més un tema emocional de nosaltres que, bueno, hem d'intentar, bueno, pues com dèiem, no? Sempre el que volem és tancar partits, però costa. Però sí, potser avui ens ha faltat això. Defensivament crec que hem estat molt bé, hem concebut molt poc, aquesta jugada que dius del Sergi, aquest xut, algun centre, però hem estat bastant sòlids i sí, possiblement pues, si algú hem de dir que ens hagués agradat acabar més satisfets és poder haver tancat el partit una mica abans.
I llavors està el tema de... Jo li vaig preguntar amb una paraula en concret que era revolució i ell no ho va entendre com a tal, però al final són 8 cares noves a l'11 del Sabadell respecte a l'últim partit, el de Castelló de la Plana, i si m'apura, Sergi, un d'ells és el porter, Sergi Puig. Per tant, estem parlant que de 10 jugadors de camp n'hi ha 8 que eren nous, només 2 repetien.
Sí, estem parlant de 8 canvis en aquest 11 inicial respecte al partit de Castelló i, per tant, moltes cares noves. Després, fins i tot, podem parlar d'algun nom propi, n'hem sentit un, hem tingut ja un dels protagonistes que és, sens dubte, el Sergi García amb el seu gol, amb la seva estrena a casa. No va ser l'únic nom propi, però, com diem, moltes cares noves. Això sí, amb una idea molt clara per part de Gabri, de deixar un missatge que ja va relant, ja va quedant-se entre l'imaginari de l'afició, que és aquest de tothom s'ha de sentir important, tothom ha de tenir aquesta sensació de ser important.
És que és un tòpic, però realment aquesta temporada és la que jo veig més al Sabadell amb igualtat de condicions als teòrics titulars i suplents.
I aquí és on anava el míster, no? De dir, pot sonar tòpic, pot sonar a frase feta d'aquelles que l'entrenador s'hi agafa, no? Per dir, bé, jo aquest comodín de la llamada, que diria algú, i en aquest cas ell deia, una cosa són les paraules, però clar, les paraules han de venir refermades pels fets, i en aquest cas els fets els va demostrar ahir.
Al final, quan tu tens un equip en el que a totes les posicions tens dos jugadors de nivell alt, entenc de que tots els jugadors han de tenir minuts i tots els jugadors s'han de sentir importants en l'equip, no? I la millor manera de fer-los sentir importants no és dir-los només seràs important o ets important, sinó ficar-los a jugar. Jo crec que aquesta és la mostra més honesta de dir que tots són importants.
Demà en parlaré més, o sigui, ja avanço un petit spoiler que tenim el Pau Vituri remenant dades, perquè com dèiem ahir, la veritat és que des que hi ha 5 canvis possibles, la cosa canvia i et permet fer més rotacions, sobretot un cop comença ja el partit, però el Sabadell porta ja utilitzats 22 jugadors aquesta temporada, només 3 jornades, o sigui, no vull descomptar-me que ahir em deixava el pobre Moja Keita, però traient Moja Keita, Sergio Montero, treus també César Morgado, que surt de lesió, i fins i tot ja els joves Pinyol, Vargas, tots aquests han tingut minuts ja, o sigui que al final molt, molt, molt protagonisme. Insisteixo que demà en parlarem, però la cosa molt, molt repartideta, i amb noms que jo crec que ahir, Sergi, van irrompre, potser per sorpresa, perquè no ens esperàvem veure un Chino Astals de titular, perquè Àlex Sala no l'havien vist encara, i al final hi ha noms propis que hi van sobresortir, i no només el de Sergi García.
Sí, 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 hem parlat de Sergi García, com dius tu, Àlex Sala, un protagonista que segur sentirem al llarg d'aquesta setmana, però era un dia per veure moltes cares noves i fins i tot dins d'aquesta petita revolució o gran revolució a l'11 de titular, jugadors que a Castelló, per exemple, penso ara en Pau Víctor, ja havien deixat algunes notes de dir, ep, aquí hi ha futbolista que pot aportar.
Molt bona pinta, molt bona pinta.
Va tornar a ser, per moments, un jugador molt i molt destacat, i estem parlant d'un jugador realment insultantment jove i que a ningú ara mateix s'atreviria a dir que li pesa l'edat. Per tant, noms propis, com diem, d'aquest Sabadell, per no entrar en un Joanet que ja l'havíem vist més, en la recuperació a tots els nivells de Guillem Molina després del que havia estat la primera jornada i les molèsties que no el van deixar anar a Castàlia. Bé, aquestes peces que comencen a funcionar i, sobretot, doncs, mira, ja que hem parlat de Sergi García, anem cap a un altre de casa, tot i que és extremeny de naixement, però de Poblenou.
De bienvenida, perquè va néixer allà, però vaja,
ja
sabadellenc.
O sigui, sabadellenca d'arrela, en aquest cas, i ha assentat tot ell, la seva família, doncs, després de molts anys al barri del Poblenou, aquí a Sabadell. David Astals, el Chino Astals, com deies, no? L'havien vist minuts en diferents etapes, fins i tot del Centre d'Esport Sabadell, però en Lliga, en un partit de Lliga encara no l'havien vist mai com a titular. I ahir jo diria que va funcionar a un molt bon nivell el jugador sabadellenc, també fent cas o reivindicant-se dintre d'aquest paper que també reconeixia ahir Gabriel en roda de premsa, que li havia dit, bé, era la temporada, o sigui, és el moment de anem a donar oportunitats, si ja no les aprofites ara, potser ens haurem de plantejar alguna cosa, i jo crec que ahir va respondre amb escreix el Chino, el David Astals.
No només per la quantitat de minuts que també, sinó pel seu rol, no? Perquè l'havíem vist caient a banda, jugant més com a jugador per fora, desequilibrant, i en canvi ahir a mi em va recordar el David Astals del, sobretot l'etapa del juvenil,
sí, el futbol base, sí, sí,
que apareixia per dins, mm-hmm, que tenia llibertat de moviment, que venia a rebre, girava i tenia espai per córrer, o sigui que al final no tant en posició tan ofensiva, sinó entre línies.
Sí, i ja et dic, durant la primera meitat sobretot, després a la segona, gairebé com molts altres jugadors o com altres companys, va passar una mica més desapercebut, es va anar diluint una miqueta més, no sé si pel cansament físic o perquè el partit va entrar també en un punt de bogeria on no estava tan controlat, com comentàvem abans, però és cert que aquests minuts de la primera meitat llargs vam veure una molt bona versió de David Astals, com a mínim per acabar de tenir aquesta sensació de que ell mateix s'acabi de creure que és jugador de la primera plantilla del Sabadell i no aquest etern jove que està a cavall entre una cosa i l'altra.
Doncs David Astals, Àlex Sala, demà en parlarem també del jugador de Gavà, i Pau Víctor, un altre dels noms que destacava el Sergi Garcés, no tant jugant de davanter centre, sinó també caient una mica a banda dreta en aquest sistema asimètric, deia Gonzalo Riutort en el postpartit, que va utilitzar Gabri, que va utilitzar ahir el Centre d'Esports. I al marge de tot això està un altre tema que va treure Gabri García en roda de premsa, que tenia a veure sobretot amb el temps de joc efectiu que va haver-hi. Ara et confessaré, Sergi, una cosa. Em va semblar molt interessant la reflexió que feia el Gabri en roda de premsa i que ens presentaràs de seguida. Ahir, quan vaig arribar a casa després d'aquest Sabadell-Cornellà i tenia molt fresc el discurs de Gabri, vaig veure l'afegit al Benito Villamarín, al Betis Villarreal, el partit que estava, el tenia posat a casa, i vaig dir, és que té raó realment en el que demana.
Sí, sí, perquè estem veient jornada rere jornada que a primera divisió, ja no parlo d'altres categories o d'altres lligues estrangeres, a primera divisió s'estan veient afegits de 8, de 7, de 9 minuts quan cal, i quan els àrbitres consideren que s'ha perdut el temps o que no hi ha hagut prou futbol efectiu al llarg dels 90 minuts reglamentaris, I malauradament, de moment, no sé si això canviarà, però de moment el que estem veient a la primera federació o en els tres partits que ha jugat el Sabadell és que continuem on sempre hem estat, eh? Que, és a dir, primera meitat, un minutet, dos minutets, si és que ha passat alguna cosa circumstancial.
La pausa d'hidratació, sí, com a molt.
I segona meitat, doncs gairebé aquells dos, tres de rigor, menys el minutet de la pausa, com dius, al final què? 4, 5, 3, no ens movem d'aquests bàsics quan, evidentment, tant a primera federació com a la Lliga Smartbank, com a la Lliga Santander, espera el temps de la mateixa manera que s'ha vingut fent al llarg dels últims anys. Ahir vam veure una circumstància curiosa, en el sentit que el Cornellà s'havia dedicat a anar dormint el partit, no diré perdre temps o no, que també, però a dormir el partit perquè no tingués massa ritme, a prendre's el seu temps a l'hora de fer qualsevol actuació. I a la segona meitat, quan va haver-hi una jugada en la que Adán Gurdiel va rebre una trompada, on el jugador del Sabadell potser fins i tot va posar potser més pa que formatge, l'àrbitre va anar ràpidament a advertir el del Bierzo que s'aixequés. Això va acabar provocant una petita, bé, no ens diré ni discussió, un creuament d'opinions entre Gabri i la tripleta arbitral o el quartet arbitral. Al final, targeta groga per Gabri, diguem-ne que per protestar o per no quedar-se callat quan l'àrbitre, quan Alexandre Alemán Pérez ja volia que la cosa quedés aquí adormida, no? Parlava Gabri d'això, d'aquesta circumstància, de l'acció de la seva targeta, però sobretot diu d'aquesta eina que tenen els àrbitres i que no sempre es fa servir a l'hora de posar ordre en aquest aspecte.
Els missatges que ens donen a principi de temporada, que van venir l'altre dia, és que no volen la pèrdua de temps, no? Llavors, ells ho tenen molt fàcil, tenen una eina que és facilíssima, que és la de ficar 5, 6, 7, 8, 10 minuts. Vale? Llavors, amb aquesta eina que la tenen, no l'utilitzen i donen la primera part 3 minuts. No sé per què diferencien la primera i la segona, si es perd molt temps igual la primera que la segona.
Doncs té raó, i quan té raó doncs se li ha d'admetre i de reconèixer a Gabri García en aquesta lectura que feia. Després, en el postpartit, ho va poder escoltar el Sabadell en joc, en directe en el postpartit d'aquest 1-0. Avui, entrenament de recuperació, demà, jornada de descans, dimecres, tornada a la feina i a començar a preparar ja la quarta jornada, segon desplaçament, aquest cop al Collao, al Coi, com comentava abans amb el Sergi García. Al final, Sergi, jugant de diumenge a diumenge, independentment de l'hora, és el que teníem en ment de tota la vida de segona B.
Sí, 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 és un viatge, anem a dir-ho, molt de segona B o molt habitual ja d'aquesta categoria de bronze, molt desplaçament habitual, és a dir, l'equip treballa a partir de dimecres per pensar en aquesta cita, viatjarà dissabte cap a Terres Alacantines i després del partit, doncs, Sant Tornem-hi que no està res, déu-n'hi-do, per això el viatget que es fotran, perquè el partit aquesta vegada no és a les 5 horari habitual, sinó que comença bastant més tard, a 2:15 de 8, aquesta quarta jornada entre l'Alcoyano i el Centre d'Esports Sabadell. El que sí que no canvia és aquesta mitja hora de prèvia, eh? Per cert, un Alcoyano que encara no ha perdut.
Vols una altra dada?
Digues.
Un Alcoyano que encara no ha rebut cap gol.
Sí, sí, correcte. Sí, tampoc és que n'hagi marcat molts, eh?
No,
n'ha tingut prou amb dos gols per guanyar 6 punts, l'altre va ser l'empat a 0 a casa contra el Barça Atlètic, però sí, sí, com dius, és la millor defensa de la Lliga, en 3 partits, 270 minuts, sense que hagin encaixat cap gol, i ja els tornem a tenir en aquesta part alta de la classificació.
També té nassos, eh? L'Alcoyano, amb tot el que hem parlat sempre del Collao, ha guanyat dos partits, els dos fora de casa, i en canvi el Collao, home, va empatar contra un altre que també té 7 punts, que és el líder ara mateix, el Barça Atlètic, però al final, les dues victòries fora de casa.
Sí, sí, és la curiositat, però com diem, allà hi són els de Vicente Parres, ja estan de moment en una zona còmoda, ja veurem que això és molt llarg i ho vam comprovar la temporada passada.
Abans de deixar-te escapar, per cert, ràpidament comento la classificació i sobretot et demanaré alguna sorpresa en positiu o en negatiu del que portem de Lliga, Barça Atlètic, Osasuna Promesa i Real Murcia, els tres empatats a tot. 7 punts, 5 gols a favor, 2 en contra. També amb 7 punts, però amb un avaraix pitjor, 2 gols a favor, 0 en contra, l'Alcoyano. Intercity tancaria la part alta amb 6 punts i a partir d'aquí ve un carro d'equip. 8 equips, incloent-hi el Sabadell, del 6è al 13è, amb 4 punts. 3 per l'Atlètic Balears, que encara no ha guanyat, 3 empats. 3 pel Bilbao Atlètic. En descens, 3 punts, Sociedad Deportiva Logroñés, amb 2 al Nàstic, amb 2 al Calahorra, 1 Numancia, 0, l'únic equip que encara no ha puntuat, el rival d'ahir, el Cornellà. Què et sorprèn o què destaques de tot això?
Doncs mira, em sorprèn, des del desconeixement tot plegat, no sé com acabarà, però m'imaginava un filial d'Osasuna una mica més dèbil, més tou, més per fer encara, i de moment no ha començat gens malament. És cert que el calendari tampoc ha estat excessivament complicat el que tenia el filial d'Osasuna, però déu-n'hi-do, s'han de fer, els punts ja hi són, i evidentment en el capítol negatiu, no sé si estaré molt d'acord o poc amb la gent, però veure l'Atlètic Balear sense haver guanyat...
Va marcar caixa, eh?
Sí.
Has vist el resum o no?
No.
Doncs va tenir una que directament se celebra el gol a la Via Cintura, pica el pal... Sembla que ha entrat, però al final no acaba entrant i va fora. I, en canvi, la menys ocasió de totes, se li escapa el porter entre les mans, pam, pam, gol.
Molt de caixa. Atlètic Balears, com a sorpresa negativa, i, evidentment, amb moltes majúscules, sorpresa molt negativa, sobretot pel que s'han gastat aquest any, de nou, en el projecte, el tema del Nàstic de Tarragona. Veure'l amb només 2 punts, la veritat és que sorprèn, i molt, per l'equip de Raül Agné. Insisteixo, pel que es preveia, perquè algú pensarà, home, doncs el Numancia està allà baix, ja. Però és que el Numancia veus la plantilla i el que tenen entre mans...
I d'on ve?
I és un equip, bé, que potser no per patir, però tampoc per masses alegries. En canvi, el Nàstic ja és una altra pel·lícula, per tant, si hagués de posar la sorpresa més negativa en aquestes 3 jornades, sens dubte pel Nàstic de Tarragona.
Doncs veurem la paciència que tenen el tarragonès amb Raül Agné. No s'ha mossegat la llengua a l'hora de dir des del minut 1 que la plantilla era per pujar, que l'objectiu era directament aspirar a segona divisió. De moment tot acaba d'arrencar, però quart per la cua amb 2 puntets, 2 punts per sota del Sabadell. Ara sí, l'home dels 800 partits, t'allibero, Sergi Garcés, narrador de Ràdio Sabadell, entre altres moltes coses. Fins ara.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I 1:45, als 27 graus, aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell, com és habitual. Sergi Parc, de Sergi a Sergi, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Anem a parlar més de futbol, més centre d'esports, en aquest cas del Divisió d'Honor Juvenil Arlequinat, que ha estrenat ja el caseller de punts aquesta temporada, després d'empatar a 2 a Badalona. Porta el mateix balanç que el primer equip en 2 jornades, 1 punt de 6 possibles, per tant, no vull afegir pressió, però si segueix a la mateixa línia, tocaria victòria aquesta setmana. Al final, aquesta jornada última, un recent ascendit de nacional a Divisió d'Honor va posar contra les cordes a l'equip entrenat per Marc Nomen, fins al punt, Sergi, que passat el minut 80 la cosa pintava realment molt negra.
Sí, tan negra que en aquell moment el marcador era de 2-0, malgrat el bon partit que estava fent el Sabadell juvenil, i tot feia indicar que després de la derrota a l'estrena contra l'Adam, els de Marc Nomen començarien la lliga amb un incòmode, per dir-ho així, 0-6, però... afortunadament van reaccionar a temps. Primer amb el gol d'Arnau Canyes en el minut 81 i ja en el 90 amb el temps complet de penal, gol de Ricard Pulido. Però és que Nomen assegura que fins i tot van tenir temps de completar la remuntada i que només la falta d'encert els hi va impedir.
Amb la gestió dels canvis i amb l'entrada de gent fresca i amb ganes de reivindicar-se i d'ajudar l'equip, doncs vam posar el Badalona al mig del camp i no els vam deixar sortir fins que vam fer el primer, el segon... i encara vam tenir 2 o 3 ocasions clares en els últims 4 minuts d'afegit per matar el partit. De fet, l'àrbitre xiula al final amb una pilota que s'està passejant per davant de la seva àrea i amb un jugador nostre tirant-se el segon pal al terra que no la caça per poc. O sigui, que estàvem parlant d'una remuntada com la del San Francisco de l'any passat, pràcticament.
Deia Nomen que els canvis van funcionar i realment, Adri, així va ser, perquè a partir del 2-0 el tècnic Sant Cugatenc va introduir les 5 substitucions en qüestió de res, 10-12 minuts, i és evident, doncs, això, que li va sortir bé la partida a l'entrenador del Sabadell juvenil.
I un Nomen que també recordava el partit contra el San Francisco de la temporada passada, en què el Sabadell sí que va poder capgirar un 2-0 en els últims minuts. Aquest cop no va poder ser i, per tant, com dèiem, el balanç és d'aquest punt de 6 possibles després de 2 jornades.
Sí, no és el millor començament, però sí que s'ha vist una evolució almenys entre el partit d'estrena i el de dissabte passat. Ja no només, Adri, per haver aconseguit un millor resultat, sinó també per haver sabut reaccionar en una situació molt adversa amb aquest 2-0 en contra i també, segons Nomen, pel bon joc que va desplegar el seu equip.
D'un partit a l'altre veig molta millora, ja vaig veure coses que m'agradaven a l'Adam i contra el Badalona encara n'he vist més i és qüestió de temps que això ens ajudi a apropar-nos a resultats positius i a victòries importants, però... En aquest sentit estic tranquil perquè veig millora, perquè a més veig aquest component també emocional de l'equip, que és un equip que té ganes de guanyar i que té molta ambició, així que estem en el camí correcte, segur.
i de nouvingut a nouvingut a la categoria en aquesta divisió d'honor, Adri, el pròxim partit del Sabadell juvenil serà a Olímpia contra el Huesca.
En un cap de setmana que ja portarà de la mà algunes estrenes en lliga, sobretot de futbol territorial. Tindrem temps aquesta setmana de parlar, per exemple, de la segona o la tercera catalana o el futbol femení. Gràcies, Parcs. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Luigi, tio, que hem de començar la nova temporada del Generació BCO. I, però és que he rebut aquest missatge, estic flipant.
Hola, bona tarda. Us truco de RAC1, sóc el responsable de programes i volia parlar amb vosaltres perquè fa temps que us seguim, que hem escoltat el vostre programa i estem molt interessats en que vingueu a la nostra emissora per fer el Generació BCO a escala nacional. Ja ens direu alguna cosa, us deixo el meu número de contacte i res, digueu-nos alguna cosa.
Uau, però que t'han enviat això així per veure si anem cap allà nosaltres? No sé, què podem fer, Jaume? No, nosaltres, jo, mínim un Tesla per canviar-me, no menys.
Ei, Jaume i Luigi, que ens hem estat pensant la vostra oferta i, mira, us donem tot el que vulgueu, però no marxeu de Ràdio Sabadell. Comptem amb vosaltres aquesta, la que ve i totes les temporades que facin falta. I, per cert, el Tesla aquell que demanàveu, també.
Generació BCO, només a Ràdio Sabadell.
Cada dilluns, un nou capítol a 8:45 del vespre.
I la redifusió dimarts a les 3 de la tarda i diumenge a les 11 de la nit.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Deu minuts mal comptats ens queden de programa. Hem d'obrir bloc poliesportiu, sobretot centrats d'entrada amb el waterpolo, perquè ha estat un cap de setmana històric per una dotzena de representants de l'Estalpul Natació Sabadell a l'Europeu de Split, a Croàcia. Home, waterpolo, Pau Vituri, com estàs?
Què tal, Adri? Home, waterpolo, tu també.
Sí, d'aquella manera. Començant especialment per la selecció espanyola femenina, que va revalidar divendres al vespre el títol aconseguit fa 2 anys i mig a Budapest.
Sí, les de Miki Oka, amb 8 waterpolistes del club, recordem, les 5 de la temporada passada, més els 3 nous reforços, van superar Grècia a la final per 9-6, un partit treballat on va pesar el parcial de 3-0 de sortida i, tot i la reacció de les helèniques, va aparèixer la de sempre. Una tal Maika García, la olla sabadellenca, per portar el trofeu a casa amb 2 gols en l'últim quart.
Molt orgullosa, molt contenta amb l'equip, amb el treball, amb el joc que hem tingut tot el campionat i bueno, ara seguir treballant i crec que això, que haver revalidat el títol, crec que és algú molt exitós i seguirem treballant per millorar.
A destacar que una d'aquestes 5 jugadores, Irene González, va ser la descartada a la final i també a destacar el nou rol de Laura Ester, de la portera, que va ser suplent de la jove Martina Terré, tant a la semifinal com a la final.
I que va deixar, per mi, una de les imatges del campionat un cop acaba el partit i se'n va directe, després de ser la veterana, a la contrastada, que no ha jugat cap a ella, per felicitar-la gairebé amb un gest de germana gran, eh?
Sí, sí, absolutament. Eh? Aquest relleu generacional de la portera de l'Astralpool amb la del Sant Andreu. En qualsevol cas, un equip que, com dèiem, es va regenerant, però que no para de trencar rècords. És el tercer or europeu d'Espanya en les últimes 5 edicions i la desena medalla en un gran campionat en els últims 10 anys, que es diu ben i ben ràpid. Tot i aquests registres, el seleccionador Miki Oka, que no és massa amant, diu de mirar el passat.
Yo personalmente tampoco soy muy amigo de mirar ese tipo de cosas, de estadísticas, de ver cuántas veces ha ganado algún equipo. Lo único que trato de centrarme siempre es la competición en la que estamos, la que tenemos delante, y ahí poner toda la energía.
A tot això, Adri, dues representants més de l'Astral Pool, Sabrina Van der Sloot i Marche Keuning, es van quedar amb la mel als llavis perdent la final de consolació als Països Baixos contra Itàlia.
De fet, ja havien perdut contra les seves companyes a les semifinals, en el duel entre Espanya i Països Baixos. Això va ser divendres, el tram decisiu d'europeu de Split, en aquest cas de les noies. En el cas dels nois, l'endemà, precisament també contra els transalpins, en el partit contra el bronze, déu-n'hi-do la duresa que hi va haver, la selecció espanyola masculina, i no és la primera vegada, per cert, la selecció masculina va poder pujar, en aquest cas, al tercer calaix del podi.
Sí, imatges al final, crec recordar, Sergi Cabanes es va endur un bon mastegot defensant el boia italià, moments de tensió també al final. Però vaja, al cap i a la fi, després de perdre les semifinals contra Hongria, els de David Martín es van poder refer amb aquest ajustat 7-6 en el que ha estat un clàssic dels últims mesos. Recordem, final del Mundial de Budapest, victòria d'Espanya, i poc després a la Lliga Mundial els italians es van prendre la revenja a les semifinals i Espanya, això sí, també va acabar amb aquest metall, amb el bronze. Un David Martín que posa en valor aquest nou èxit amb el qual arrodoneixen un gran estiu.
Era important més que res perquè si perdies donava com la sensació que la temporada acabava una miqueta malament i després de guanyar l'Or Mundial, evidentment té molt de valor aconseguir aquesta medalla perquè l'estiu ha sigut molt llarg, la preparació mentalment i físicament hi ha hagut molta fatiga, per tant ho hem de valorar molt i com dic retirar aquest agraïment als jugadors, a tot l'estat per com ha treballat durant aquests mesos.
Per Espanya és el tercer podi europeu consecutiu, que no està gens malament tampoc. Aquest cop amb quatre integrants del Natació Sabadell, recordem, Edu Lorrio, Sergi Cabanes, Bernat Sanauja i Fran Valera. I per cert, Adri, que el títol va anar a parar a mans de l'anfitriona Croàcia amb el 10-9 contra Hongria i et pots imaginar el festival.
Ah, un altre rotllo, sí.
Amb 9.000 espectadors a l'Espaladium Arena de Split, en un país on el waterpolo es viu d'una manera ben i ben diferent.
De
recordem,
fet, ho hem viscut tu i jo de viatge a Croàcia, sí, a veure sí, famílies sí, que surten de casa amb la pilota sota el braç, pare i fill, i apa, el port a jugar a waterpolo.
A Dubrovnik mateix és d'on és el Juk, un dels equips més emblemàtics d'aquest país.
Rival, aquesta temporada del Sabadell a la fase
correcte
de grups de la Champions.
Doncs allà el waterpolo es viu d'una manera molt i molt especial, fins i tot al mar. Recordem, per últim, que aquest cicle culmina a París 2024, però pel mig, atenció, que encara hi ha dos mundials més, l'any que ve a Fukuoka al Japó i el següent a Doha, a Qatar, i també d'aquí a dos anys europeu a Tel Aviv. Per tant, agenda molt atapeïda.
Farcida, després d'un any amb doble cita internacional també. Gràcies, Pau Vituri, fins ara.
Adéu.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
I ens ve molt de gust parlar d'esquash perquè Iker Pajares reapareix en Nantes després de 4 mesos fora de les pistes d'esquash per una lesió mal diagnosticada al tendó d'Aquiles. El sabadellenc entra directe als vuitens de final de l'Open de França per la seva condició de cap de sèrie número 6 del torneig i acaba de conèixer just ara qui serà el seu rival. Serà Lucas Serm, francès, per tant, anfitrió, que ha guanyat en 41 minuts i 4 mànigues el colombià Juan Camilo Vargas. L'esquashista local, per rodar Iker Pajares, no es marca cap objectiu, simplement recuperar les sensacions després de tant de temps sense competir.
Expectatives tinc poques, ja que és el meu primer campionat després d'una llarga temporada i sé que competir costa molt. Jo porto molt de temps sense competir i pot ser que em costi o no em trobi amb l'Iker d'abans. Així que vaig sense expectatives, però molt ben entrenat.
Atenció amb la curiositat. De moment, la prèvia s'ha jugat a les instal·lacions del club organitzador, però els jugadors han de conèixer avui, aquesta tarda, on es juga, perquè el lloc on està la pista serà sorpresa, també pels espectadors que han comprat les entrades sense saber on la posaran. És a Nantes, però cada any canvia de seu en un indret diferent de la ciutat, força original. El mateix Pajares explica els precedents.
És un campionat de categoria Silver, no és un Platinum, però bé, hi va la majoria de jugadors tops. És un campionat que organitzen molt bé, sempre posen la pista de vidre a llocs sorpreses, on no ens esperem mai. L'any passat ho vam posar dins d'un castell, fa dos anys ho vam posar dins d'una òpera, i aquest any encara no ens ho han dit, no ens han informat. És bastant sorpresa pels jugadors, però bé, cada any organitzen molt bé i segur que aquest any ho faran igual de bé.
Estarem pendents. Pajares segueix entre els millors del món, ara a la posició número 26 del rànquing PSA, tot i portar 4 mesos aturat. L'última cita va ser al maig a Egipte, quan es va haver de retirar només començar el Mundial. Va estar jugant amb molèsties, sense conèixer realment la lesió que patia, i després ha hagut de frenar com no ho havia fet mai fins ara. Per això confessa que és una incògnita com respondrà després d'una inactivitat tan llarga.
Ara venen uns mesos, com sempre, molt, molt plens en el calendari. Tinc aquest Open de França, després tinc Egipte, tinc el US Open, després tinc l'Open de Suïssa, venen també campionats a França, Hong Kong, Singapur. Venen uns mesos molt durs i espero que el meu cos ho aguanti. He notat molt aquesta parada, mai havia tingut ninguna lesió i parar 4 mesos així de cop no n'he sentat gaire bé el meu cos, sobretot els meus peus, que és el que m'està costant més de recuperar.
L'Open de França s'allargarà fins dissabte a Nantes i és la primera edició que es pot organitzar després de 3 anys sense haver-n'hi, la sisena en el global d'aquest torneig, un campionat que té una dotació econòmica de 55.000 euros. És l'últim dia que sonarà la sintonia de la Vuelta aquesta temporada aquí a l'Hotel Suís. Ahir es va tancar una nova edició, la sisena, que completa David de la Cruz de manera íntegra. El ciclista sabadellenc va lluitar fins a última hora donant un cop de mà al seu company, Miguel Ángel López, que aspirava al podi. Al final, el colombià va ser quart. Es va quedar a 59 segons del tercer lloc que va ocupar el jove Juan Ayuso en la seva primera gran volta. En el cas de la Cruz, era 14è fins a l'alt del Piornal, faltant 3 dies pel final d'aquesta Vuelta. Aquell dia, però, va perdre una minutada després d'haver fet feina d'equip i va caure fins al lloc 21 de la General, on ha acabat en aquesta edició de la Ronda Espanyola. Tram final de l'any pel Despronceda, que porta ja 72 dies de competició a les cames en el seu primer curs amb el mallot de l'Astana. Per cert, ahir a Madrid, dia gran per Remco Evenepoel. El belga assaboreix la seva primera victòria en una volta gran. A més d'Ayuso, el va acompanyar al podi Enric Mas, tercera vegada que el balear fa segon a la Vuelta. Ahir el pilot va homenatjar dos grans que es retiren enguany, Alejandro Valverde i Vincenzo Nibali. Un minut pel final del programa. Recordem que demà presentarem la primera de les precandidatures que s'han anunciat ja al Natació Sabadell. Parlo de Joan Reixac, també la Lliga Catalana de Vòlei, i parlarem de la irrupció d'Àlex Sala al Centre d'Esport Sabadell o de quin 11 triaríeu vosaltres pensant en el desplaçament de diumenge al COI. Abraçada ben forta des de l'altra banda del vidre del Toni González, que ha estat a les vies de so. Ara ens posem al dia amb el Notícies Migdia i amb la Núria García. Avui, per cert, tribuna preferent especial a 2:00 de 8. Una abraçada, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.